i benvinguts un dia més a...
Ecos del Cosmos.
Only Time. Un programa presentat per...
Enric Marco, del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València.
Amelia Ortiz, de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València.
I Fernanda Ballesteros, de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València.
Hola, amics. La primavera s'ha fet més lluminosa aquesta setmana i sembla que els núvols negres s'han esvaït i podem mirar més lluny i respirar millor. El cel sembla més propi tot. Per ajudar-vos a arribar al zenit, una vegada més tornem a vosaltres, l'equip d'Ecos del Cosmos, Amelia, Fernando i jo, per parlar de ciència, de l'univers i de l'exploració espacial. Amb aquest programa de la ràdio de la Universitat de València, tractem de fer més accessible l'astronomia i els avanços de l'exploració espacial a vosaltres, els oients.
Quan pensem en l'univers, ens venen al cap les espectaculars imatges obtingudes pel telescopi espacial Hubble. Però l'univers no només brilla en la llum a la qual són sensibles els nostres ulls. Les ones de ràdio, per exemple, també travessen l'atmosfera terrestre i ens donen informació sobre processos tan interessants com el fons de microones, les radiogalàxies, els romanents de supernoves, etc. Aquestes ones de ràdio són recollides per enormes antenes que ens estan revelant un univers nou. I ALMA és l'instrument més sensible i més important d'aquesta nova astronomia. Prepareu-vos que coneixerem aquest nou univers ràdio de la mà del científic Ivan Martí Vidal que ens visita. Avui parlarem d'ALMA i de l'univers ràdio.
La radioastronomia és la disciplina astronòmica que estudia i mesura l'emissió electromagnètica en el rang radioelèctric o de radiofreqüències de tots els objectes celestes, tant en la seva emissió en continu com en línies espectrals. Les fonts astronòmiques normalment estudiades corresponen al gas i pols interestel·lar, objectes poc energètics, encara que també hi ha algunes estels, galàxies i quàsars que emeten radiofreqüències. Les radiofreqüències es defineixen com la regió de l'espectre electromagnètic corresponent a les majors longituds d'ona, o menors freqüències. Les longituds d'ona van des de mil·límetres fins a diversos metres, freqüències de centenars de gigahercis a pocs kilohercis. L'instrument utilitzat en radioastronomia és el radiotelescopi. A causa de la debilitat de les senyals de ràdio, els radiotelescopis tenen superfícies col·lectores de desenes o centenars de metres de diàmetre. Són capaços d'analitzar l'emissió en continu i també les línies espectrals, mitjançant un complex sistema de receptors de baix soroll i analitzadors digitals.
Tot això està molt bé, Fernando, però el que ha posat en marxa una revolució científica en l'àmbit de la radioastronomia ha sigut ALMA. Perquè allà, a la part alta del pla de Chacnodor, en la serralada dels Andes a Xile, l'Observatori Europeu Astral, l'ESO, opera juntament amb els seus socis internacionals i l'Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, un telescopi d'avantguarda per estudiar la llum d'alguns dels objectes més frescs de l'univers. Aquesta llum té longituds d'ona del voltant d'un mil·límetre, entre l'infraroig i les ones de ràdio, per la qual cosa es coneix com a radiació mil·limètrica o submil·limètrica. ALMA està compost per 66 antenes d'alta precisió, repartides distàncies que poden arribar fins a 16 quilòmetres de separació. Aquesta col·laboració global és el major projecte astronòmic basat en Terra, desenvolupat fins al moment.
Avui tenim la sort de poder parlar amb un expert d'aquests aspectes de la radioastronomia i també d'ALMA. Avui ens acompanya Ivan Martí Vidal, un científic valencià nascut a Alfarrasí, la Vall d'Albaida, que es va formar a la nostra universitat i que actualment treballa a l'Onsala Space Observatory a Suècia. Ell és un expert sobre interferometria ràdio i acaba de publicar un treball molt important sobre el mecanisme de formació de doigs en forats negres utilitzant dades d'ALMA. Bon dia, Ivan.
Hola, Ivan. Hola, bon dia. Bon dia.
Hola, bon dia. Escolta, d'Alfarrasí a Onsala, Suècia. La trajectòria vital d'un científic valencià, podríem dir. Ens podries contar una mica la teva vida acadèmica, quin institut vas anar, quina carrera vas fer i tot això per als nostres oients, quina tesi...
Posar-nos en situació.
Exactament.
Un context. Un poc llarga ja, no? Sí, doncs jo vaig estudiar a la Facultat de Física, a la Universitat de València, i llavors vaig fer la tesi doctoral amb Jon Markaide, del grup de radioastronomia, i llavors ja em vaig especialitzar amb la interferometria. Després de la tesi doctoral, doncs, és bàsicament obligatori, no? Podríem dir, és una llei no escrita, que un se n'ha d'anar fora, no? per a poder establir connexions amb investigadors de l'estranger, per a poder veure com es fa la ciència a l'estranger, per a enriquir també el currículum, no? I aleshores doncs, vaig anar a l'Institut Max Planck de Radioastronomia, en Bonn, Alemanya, amb una beca von Humboldt, on vaig estar 2 anys i mig. Allí establint noves connexions i especialitzant-me una mica més en el tema dels nuclis actius de galàxia, els AGNs, les radiogalàxies, els quàsars i tal. Aleshores em vaig especialitzar també amb la radioastronomia d'altes freqüències. Mm-hmm. Estaríem parlant de longituds d'ona, com vosaltres heu dit abans, mil·limètriques i submil·limètriques, que són justament les longituds d'ona amb les que treballa ALMA. Passats aquests 2 anys i mig, es va oferir aquesta posició permanent a ONSALA, i aleshores doncs vaig provar a veure si la cosa quallava. Vaig enviar el currículum, aleshores em van fer la entrevista. Jo no era molt optimista, perquè era a nivell internacional, hi havia gent de tots els països presentant-se a la mateixa posició, era permanent. Avui en dia sabem que la investigació bàsica doncs, no està passant els seus millors moments en algunes àrees, i especialment així a Espanya, però també a l'estranger. Aleshores, una plaça permanent no és una cosa que es veja tots els dies ni tots els anys, no? Per això era prou desitjada, podríem dir. I vaig tindre la sort de que finalment em van elegir a mi. Així que ahir teniu el valencià d'Alfarrasí allà en Onsala, fent coses d'ALMA.
Bueno, però si passes el che o alguna cosa a la gent d'allí, dels suecos.
també. No creguis tu que quan són festes del poble en Alfarrasí, jo em vaig ahir en el cotxe en les marxes mores i cristianes a tota pastilla.
Ah. Ai, mare.
Bueno, i què fas exactament allà? Què investigues?
Doncs allí la meitat del meu contracte és un contracte de suport científic. És a dir, jo el que faig bàsicament és dedicar la meitat del meu temps a ajudar els astrònoms dels països nòrdics, de la península escandinava, a dissenyar les seves observacions, a estudiar la viabilitat dels seus projectes i fins i tot a analitzar, a calibrar les dades, analitzar-les, ajudar-les a extraure el contingut científic de les seues observacions, a facilitar la vida dels astrònoms dels països nòrdics. I l'altra meitat del meu contracte és dedicar a ciència pròpia. M'han donat la llibertat de poder dedicar la meitat del meu temps al que jo vulga, que bàsicament és interferometria de molt llarga base, no només observacions d'ALMA, sinó observacions amb radiotelescopis que estan separats per milers de quilòmetres.
Vale? Arreu del món.
Arreu del món, exacte. És la interferometria duta a l'extrem, podríem dir. Vale? Són les màximes separacions i, per tant, són les màximes resolucions angulars.
Inclús satèl·lits, pot ser?
Sí, efectivament. O sigui, no, la tècnica no, en principi no està limitada. Podríem posar inclús telescopis a la Lluna o a Mart i tenir ahí línies de base interplanetàries. No? La tècnica, en principi, no està limitada. I cada vegada, clar, quan major és la separació, major és la resolució, major és la nitidesa de les imatges que obtenim amb interferometria. No?
I podries explicar què és ALMA i quina importància té per a l'astronomia del segle XXI? Perquè jo sempre ho comparo amb el Hubble dels anys 90, seria el Hubble del segle XXI.
Podríem
obriria un nou univers.
Sí, efectivament, està obrint un munt de noves finestres. Fixa't que abans d'ALMA, l'astronomia, la radioastronomia d'altes freqüències o de longituds d'ona mil·limètriques i submil·limètriques estava, diguem, en els seus començaments. Vale? Els radiotelescopis són extraordinàriament sensibles, com vosaltres heu dit, però la sensibilitat no era suficient com per a poder observar molts objectes dels més interessants, no? Que emetixen aquestes freqüències. Observar-los ben observats, vull dir, detectar senyals clares de les línies moleculars, etc. En aquest sentit, ALMA és un pas de gegant en quant a sensibilitat. És extraordinàriament sensible. Vale, pues és més d'un ordre de magnitud, més d'un factor 10, un factor diverses vegades 10 en sensibilitat front al que teníem abans, i és un pas de gegant en resolució. És a dir, abans el que per a nosaltres era un punt que no podíem resoldre, ara té una riquesa estructural tremenda. Podem resoldre els braços espirals de galàxies molt llunyanes, puguem
I puguem... això és perquè ALMA està molt separat.
Exacte. O sigui, el que tenim és els interferòmetres que hi havia abans d'ALMA, que treballaven en longituds d'ona submilimètriques, tenien com a molt un parell de centenars de metres de línies de base, 100 metres, 200 metres com a molt. Ara estem parlant de línies de base de quilòmetres. ¿Vale? És a dir, tot això, tot este factor d'escala en la distància entre les antenes es tradueix en una major i major resolució. Ara tenim una nitidesa. Som capaços d'observar l'univers milimètric i submilimètric amb una nitidesa que abans no podíem ni somiar. O sigui, i tot això està duent, com era d'esperar, no? Està duent tota una sèrie de descobriments, tota una sèrie de nova física, nova astronomia, que ens està arribant tots els dies. O sigui, en aquests moments és un instrument que està produint ciència puntera dia rere dia. És una, és una cosa tremenda, tremenda.
I de fet, és molt gran com dient, i bueno, sempre s'ha dit que el CERN, l'HC, és la màquina més gran que existeix, però jo crec que ALMA ja és més gran que l'HC.
Bueno, ALMA és un, ALMA és un projecte que podríem dir tecnològicament, m'atreveria a dir que és el més avançat del món, en permís del CERN. Per exemple, el correlador, que és la supercomputadora que analitza totes les dades que venen de totes les antenes d'ALMA, el correlador, avui en dia és l'ordinador més potent, l'ordinador civil més potent del món. No sé jo si ordinadors militars hi haurà més potents, segurament sí, segurament no coneixerem sí. La seva existència, però en quant a les computadores civils, és, amb diferència, la més potent del món. O sigui, és molt més potent que els ordinadors que s'estan utilitzant en el CERN.
Sí, una cosa que a mi els oients no saben és que si tu estudies ones milimètriques vol dir que la pantalla, la superfície col·lectora, ha de tindre un error menor que la decima part d'un mil·límetre.
És increïble, sí. O sigui, la superfície de les antenes d'ALMA és parabòlica, ¿vale? amb un error de micres. O sigui, fixeu-vos, intenteu imaginar una superfície paraboloide de 12 metres de diàmetre que està feta amb una precisió de poques mil·lèsimes de mil·límetre, ¿vale? o poques, bé, desenes de mil·lèsimes de mil·límetres, les desenes de mil·límetres. I, claro, no només això, sinó que la posició relativa entre les antenes també s'ha de conèixer amb una precisió molt inferior a un mil·límetre. És a dir, estem parlant de situar antenes a quilòmetres de distància, bé, amb una distància relativa, amb una precisió, ¿vale? d'una fracció d'un mil·límetre.
Sí, i això ho porten en camió, portant-ho...
Imagina't, o sigui, portar una antena en un camió, ¿vale? Deixar-la en una dels pads que anomenem, una de les bases, ¿vale? I poder mesurar la distància entre les dues antenes amb una precisió inferior a un mil·límetre. O sigui.
I que no canvia, que no tinga moviments de terra ni res.
De fet, el que es fa normalment és, de tant en tant, es fan el que anomenen calibracions de línies de base, és a dir, es mesuren les distàncies relatives i com van canviant. Perquè, clar, depenent de la temperatura, per exemple, poden canviar, ¿vale? Les antenes estan dilatant-se, estan contragent-se.
Els terratrèmols que poden haver.
Els terratrèmols, els microterratrèmols també poden canviar. Que tot això s'exagera inclús més quan fas interferometria de llarga línia de base, que és el que jo també faig, no? El Very Long Baseline Interferometry, en el qual... hem de mesurar la distància relativa entre antenes separades per milers de quilòmetres. És a dir, estem parlant de la possibilitat de mesurar la distància relativa entre dues antenes, una en Europa i l'altra en Amèrica, ¿vale? Amb una precisió més d'un mil·límetre, de més d'un mil·límetre. ¿Vale? Podem mesurar com estan separant-se els continents, ¿no? La tectònica de plaques, podem mesurar com està accelerant i desaccelerant la Terra, quan intercanvia energia amb els oceans, o inclús l'efecte de la Lluna, o l'efecte de l'efecte postglacial, no? De quan es va derretir el gel. Puguem fer una barbaritat de coses. Vale, que és...
I què té d'especial Atacama per posar allí ALMA? Podríem posar...
Atacama és de tots els llocs que s'han estudiat, és l'òptim per a ALMA, és el millor de tots els que hem considerat, no només per l'altitud, la gran altitud, ¿vale? Quan més alt estàs, doncs menor és la component atmosfèrica, ¿no? Sinó que també és el lloc més sec de la Terra, ¿vale? Perquè la humitat, a longituds d'ona mil·limètriques i submil·limètriques, la humitat és un factor limitador important per a la radioastronomia, perquè les gotetes d'aigua que hi ha flotant per l'aire tenen el tamany mil·limètric i submil·limètric, ¿vale? Que és justament les longituds d'ona que volem observar. Per tant, aquestes gotetes d'aigua dispersen la radiació i no et deixen que arribi als telescopis. Per tant, quan menys quantitat d'humitat hi hagi a l'aire, doncs millor per a nosaltres. D'ahir que hagi he escollit el lloc més sec de la Terra per a construir aquest complex.
I quin interès té observar aquestes zones mil·limètriques o submil·limètriques?
Doncs les possibilitats són enormes. I, per exemple, aquestes emissions les produeix el pols, les produeix el gas fred, que tenen un paper important, per exemple, en la formació estel·lar, en la formació de sistemes planetaris, no? Estem parlant de la possibilitat d'observar sistemes solars en formació, d'observar com estan naixent els planetes, no? Els planetes com els del nostre sistema solar, entendre com naixen aquests planetes i aquestes estrelles. Al mateix temps, també ens permet observar les estrelles evolucionades, les estrelles que ja són velles, que estan evolucionant en la seva fase, siga de nebulosa planetària, o les protonebuloses planetàries, mal anomenades nebuloses protoplanetàries, també, no? Sí. Que són estels vells, no? Que s'han expandit, han destruït els possibles planetes que hi ha al seu voltant, no? D'alguna manera, ens permet entendre i estudiar tant el passat del nostre sistema solar, no? Els sistemes solars en formació serien els equivalents al nostre passat i al nostre futur, quan la Terra ja siga destruïda pel Sol, quan s'expandisca en nebulosa planetària, no? Aquestes fases crucials, no?, de la evolució estel·lar, doncs podem observar-les molt bé amb ALMA. I també podem observar emissió molecular, per exemple, en galàxies actives, no? Com els forats negres supermassius que estan al cor de les galàxies intercanvien matèria amb aquestes galàxies, no? El que anomenem el feedback, no? que és molt important de cara a estudiar la evolució còsmica, la evolució de les galàxies en temps còsmics, no? I com per què l'univers és com és avui en dia, no? I com s'executa aquesta interacció entre els forats negres i les galàxies, etc.
Mira, que parles de forats negres. Acabes de publicar en Science, per als nostres oients, una de les revistes de més prestigi en ciència.
Jo diria la més prestigi.
La més prestigi. Bueno,
Nature jo crec que és millor.
la pròxima en Nature.
Les dues estan rifant-se la primera posició any rere any. Un any és Nature, l'altre any és Science.
Bueno, diria que has publicat un treball molt interessant sobre la detecció d'un intens camp magnètic prop d'un forat negre, com diuen, supermassiu en el centre de la galàxia, i parle de memòria, PKS 1830-211.
Sí.
Correcte?
Correcte.
Bé, es podries explicar com són aquests monstres galàctics, aquests super forats negres, i quin paper juguen en l'evolució galàctica? Doncs, i el seu camp magnètic?
Doncs aquests forats negres podríem dir que són els monstres més impressionants de l'univers, podríem dir. Masses, estem parlant d'uns objectes ultracompactes que poden tenir masses de milers de milions de sols. Ahí totes ben compactaetes, no? Estan acretant un munt de material, clar, en el passat remot, no? Quan hi havia molta més riquesa de gas i de pols al seu voltant, doncs acretaven tot aquest material, no? Que anava acostant-se a l'horitzó de successos, vale? Com podríem dir que les condicions serien més extremes, no? I amb aquest efecte d'acreció anàvem perdent energia, anàvem emetent, i per uns processos que encara no entenem del tot, sabem per on van els tirs, però encara no tenim els detalls d'aquest fenomen, doncs es produeixen uns dolls de matèria, no? que són expulsats. En lloc de ser engullits pel forat negre, són expulsats del forat negre a unes energies tremendes, no? El procés per el qual podria extraure's energia del forat negre i injectar-se, subministrar-se aquestes partícules que són expulsades pels dolls, doncs és un procés una mica misteriós, vale? Que s'anomena Blanford-Nagek. Vale? És el que nosaltres creiem, és el model actualment acceptat, no? El model de Blanford-Nagek, no? Amb el qual podríem extraure energia de rotació del forat negre i transmitir-la a aquestes partícules. Però, clar, són processos que no entenem bé encara. Necessitem observar millor aquests objectes. Necessitem majors resolucions, majors sensibilitats per poder veure, podríem dir, la regió més propera al forat negre. Vale? Què està passant ahí? Quina física nova està ocorrint ahir que permet la producció d'aquests dolls de partícules que tindrien un efecte moltes vegades devastador sobre el medi, no? Perquè van com són tan energètiques, van penetrant en el medi intergalàctic i, claro, van fent-se camí i poden arribar a extendre's distàncies intergalàctiques. O sigui, no sé si els oients tindran ara en ment algunes de les imatges de radiogalàxies, no? On tens aquests dolls de matèria que s'extenen i tu tens la imatge òptica de la galàxia. La galàxia és molt xicoteta, i aquests dolls de partícules són enormes. O sigui, poden arribar a extendre's distàncies molt més grans que el tamany d'una galàxia, no? Per què poden sobreviure aquests dolls de matèria durant tanta distància, no? Per què? Com poden sobreviure? Sí, com poden sobreviure les...
Que el forat negre està actiu tot aquest temps.
El forat negre està cretant material contínuament. La major part d'aquest material entraria dins del forat negre, desapareixeria de l'univers, podríem dir, no? Atravessaria, no? I acabaria formant part d'aquest forat negre, però una xicoteta fracció d'aquest material, per alguna raó, el procés de Blanford-Nagy, que estàvem anomenant, en lloc de ser engullit, escapa. És capaç de ser expulsat. Possiblement inclús de l'ergosfera, ja molt, molt, molt prop de l'horitzó de successos. Però és capaç d'obtenir l'energia necessària per ser expulsat amb aquestes energies tan grans. Llavors, per què ocorreix això? No? Quin és el procés últim que permet aquestes partícules escapar d'ahir? Pot ser algo que el dia que arribem a entendre-ho de veritat, que les observacions ens permeten veure com es formen aquests dos de partícules, doncs aprenem molt sobre les lleis de la natura i com es comporten les lleis de la natura en aquestes condicions tan extremes. No? En aquestes...
I observant estrelles, perquè també n'hi ha dolç en estrelles.
Sí, també, però l'escala... Clar, l'escala és molt diferent. O sea, pot ser el mecanisme físic siga molt paregut, però les escales són completament diferents. Vale, ahir no hi ha un horitzó de successos, per exemple. No? Ahir podria estar tenint lloc un procés similar al de Blanford-Nagy, però a escala molt inferior, i en el qual no estiguera involucrat l'ergosfera, per exemple, no? O l'horitzó de successos, sinó altres mecanismes. No?
Però això és més fàcil d'explicar?
Sí, clar, és més fàcil d'explicar. També són observacions més fàcils, perquè són objectes que estan més a prop. ALMA, per exemple, ens permet inclús resoldre espacialment aquests objectes, I no només això, sinó que també tenen una emissió molecular prou forta, pots estudiar la cinemàtica, no? Clar, quan tens línies moleculars tens l'efecte Doppler, no? Efecte, no? El típic exemple és el de les ambulàncies, no? Que, estudiant el corriment al roig i al blau, pots estudiar com estan formant-se aquests dolls justament en les immediacions de l'estrella i com està propagant-se. Però clar, aquest tipus d'observacions és molt més difícil en els forats negres supermassius.
Ja, i no hi ha línies moleculars ni hi ha línies de res.
I poden haver emissions màser des del disc d'acreció, però estem parlant de... Això ocorreix a distàncies molt grans en quant al tamany del forat negre. ¿Vale? Passa molt lluny del forat negre. La emissió molecular està massa lluny.
Massa lluny.
Si vols anar ben prop del forat negre per a poder estudiar què està passant ahir, justament en el forat negre, ahir no tens més remei que anar-te'n a emissió en el continu. Ahir no n'hi ha emissió molecular.
Ja vam parlar de forats negres supermassius arran de l'estrena de la pel·lícula Interestelar. El professor José Antonio Font ja va vindre així i ens va explicar la verosimilitud de la pel·lícula. No volem contar-te res perquè m'han dit que...
No l'has vist encara.
Que no l'has vist i no n'ha parlat això. Però te la recomanem, perquè t'agradarà. Perquè tot això està prou ben...
Sí, no te diuen qui se mor.
No.
Fotre. Ja sé que es mor uno.
Es mor algú, jo me'n recordo.
Bueno, sembla que totes les galàxies tinguin un forat negre situat al seu centre. Se sap el per què.
Bueno, això és una pregunta molt bona. Bueno, sembla, vale, sembla no significa que estem completament segurs de que ocorrisca, no? La formació d'estos forats negres supermassius avui en dia és encara un misteri. Vale? Com poden estos forats negres tindre masses tan grans en un temps tan curt després del Big Bang, no? Perquè estem veient forats negres supermassius que estan produïts en etapes molt, molt, molt tempranes. Entonces, com és possible que puguen haver acretat tota aquesta matèria i puguen haver crescut tant durant tan poc de temps? Una de les possibles explicacions podria ser la formació de forats negres primordials, vale? Bàsicament...
Originaris en el Big Bang.
Efectivament. O sigui, tu tindries unes sobredensitats, unes zones en l'univers on la densitat seria molt més alta que la normal, simplement perquè ja estava ahí, per això els anomenem primordials, no? Estarien ahí, simplement. I després aquestes sobredensitats doncs, col·lapsarien en forats negres, que serien de massa intermitja, i després ja ells es dedicarien a cretar material a una velocitat tremenda, cosa que també té els seus problemes, no? Per un límit que s'anomena d'Eddington, la pròpia radiació impediria que pogueren tragar a suficient velocitat, però bueno, si poguérem salvar aquest problema, doncs tindríem un creixement de massa suficientment ràpid com per a... Però com dic, hi ha un muntó de problemes que solucionar, està el límit d'Eddington, no? La llum, la pròpia llum del forat negre, bueno, no del forat negre, sinó del material que està siguent acretat, frenaria el creixement, i per tant el forat negre no tindria temps de créixer tan ràpid. I totes aquestes problemàtiques encara, de totes aquestes problemàtiques encara no tinguem la solució, encara no tinguem la resposta, no? És, podríem dir, és un misteri que hi hagi forats negres tan extraordinàriament massius ja tan poc de temps després del Big Bang. Però bueno, sabem per on van els tirs, no? Podrien ser forats negres primordials que acreten matèria molt, molt ràpidament, però bueno, encara estem tractant d'entendre millor a nivell teòric que pot.
Bueno, tinc entès que estàs també posat en un altre projecte, el Event Horizon Telescope. Uh-huh. Què és això i quina és la seva finalitat? M'han dit que serà molt sensible.
Serà extraordinàriament sensible i tindrà una resolució extraordinària. L'Event Horizon Telescope és un interferòmetre global, és el que anomenaven abans de la interferometria de molt llarga base, no? Són un muntó d'antenes sensibles a longituds d'ona submil·limètriques que estan arreu del món, i aquestes combinaran la seva senyal amb ALMA. O sigui, ALMA serà un ingredient essencial de l'Event Horizon Telescope que combinarà la seva senyal amb la de la resta d'antenes al voltant del món, i amb aquesta red d'antenes, doncs serem capaços de sintetitzar un telescopi que tingui una resolució de fins a 10 microsegons d'arc. Wow. Que vos feu una idea del que és lo que són 10 microsegons d'arc, vale? Seria la longitud que creix un cabell humà durant un segon vist a una distància d'uns 100 metres. Vale? O sigui, que ara estic veient els vostres cabells creixent a moltes decenes de microsegons d'arc per segon. Vale? Imagineu-vos, és una resolució extraordinària, és pràcticament res.
Sí,
és el tamany d'una...
Molt millor que l'òptica.
Sí, és el tamany d'una piloteta de golf vista des de la Lluna. O sigui, imagineu que aneu a la Lluna i sou capaços de distingir una piloteta de golf a la Terra. Doncs aquesta seria la resolució de l'Event Horizon Telescope. I aquesta resolució ens permetrà veure, per fi, de forma directa, traure una fotografia, podríem dir, directa, de l'horitzó de successos del forat negre que hi ha al centre de la nostra galàxia. No? Estaríem veient el que es veu en la pel·lícula d'Interstellar, o que va comptar que es veu, no? L'horitzó de successos del
nosaltres
forat negre.
No, nosaltres no m'han comptat.
Supermassiu. Però veureu de veritat. O sigui, veure si realment està ahí, quin és el tamany de l'horitzó de successos, com compara amb la massa, amb la rotació del forat negre. Com... O sigui, la sombra. La idea és veure la sombra de l'horitzó de successos i comprovar o testejar la teoria de la relativitat general d'Einstein, i no només això, sinó aprendre com es formen els dolls de partícules. Mm-hmm. Perquè estaríem veient la zona on naixen els dolls de partícules, no? És la pròpia zona on està tinguent en lloc i aquest procés que ara per ara encara guarda alguns misteris, no? Que és el procés de producció d'aquests dolls de partícules.
Sí, però hi ha encara telescopis més grans en projecte, bueno, o diferents, que són, per exemple, SKA.
Ah, claro, SKA. SKA, el Square Kilometer Array, serà encara més gran que ALMA, però, claro, serà sensible a les longituds d'ona més llargues. O sigui, ALMA serà la reina de la interferometria mil·limètrica i submil·limètrica, i ho serà durant molt de temps. Però SKA, en longituds d'ona ja centimètriques, vale? Freqüències molt més baixes, longituds d'ona molt més llargues, serà l'instrument més sensible i més important, amb diferència, en un futur molt proper, quan estigui allà...
Però seran antenes que estaran en Sud-àfrica i en Austràlia...
Sí, s'ho han repartit entre Sud-àfrica i Austràlia, i la sensibilitat que va tenir aquest interferòmetre serà de nanojanskis, que, bueno, per a que els oients es facin una idea...
Molt valencià, també. Per cert.
El nanojanski. Per a que ens fem una idea del que és, o sigui, és pràcticament res, ¿vale? És pràcticament res. Per a que, imagineu-vos que un jansky, una font d'un jansky, ¿vale? Emet una intensitat tan petita, que el radiotelescopi d'Arecibo, que té un diàmetre de 300 metres, hauria d'estar observant la font d'un jansky durant 30.000 anys, vale? per a poder captar l'energia necessària per a escalfar una goteta d'aigua en un grau. O sigui, imagineu-vos que té que estar dia i nit observant durant 30.000 anys per a poder captar, per a poder integrar tota l'energia necessària per a calentar esta goteta d'aigua en un grau. I estic parlant d'un jansky, eh? Esta font seria d'un jansky. I la sensibilitat de l'SKA seria de nanojanskis, d'una mil milionèsima part d'un jansky.
Jo una volta vaig llegir en un llibre, que era un llibre gran, i posava...
Per tant, és un llibre seriós.
Sí, era un llibre seriós d'astronomia, i posava... Un jansky és mira, l'energia que tu necessites per passar la pàgina d'aquest llibre és molt més gran que un jansky.
Sí. Sí, de fet, un exemple que jo sol que dono jo als alumnes allà en Onsala quan explico radioastronomia és que quan tu xasqueges els dits o pegues una palma, no, estàs generant molt més calor que tota l'energia captada per exemple, podríem dir ALMA durant anys de funcionament. O sigui, és un jansky és pràcticament res. Vale? I ara ALMA, per exemple, té sensibilitats de desenes de microjanskis. Vale? Arecibo necessitaria observar més de la edat de l'univers, una font de 10 microjanskis per a poder escalfar aquesta goteta d'aigua en un grau. Mm. Vale? És pràcticament res. La sensibilitat dels radiotelescopis és impressionant.
O sigui, el soroll ambiental, el soroll, deu ser mínim per això.
I no només el soroll, sinó el fet de que combinem senyals de distints telescopis, com el soroll és completament diferent en cada receptor de cada telescopi, doncs quan correlacionem, no? Quan trobem quina senyal tenen en comú els telescopis, doncs el soroll s'elimina, no? I llavors puguem veure aquesta senyal tan dèbil, tan tènue, que ve de l'espai exterior.
Mm. Bé, per així coneixem Suècia sobretot per la novel·la negra. Però no sabem res de l'ambient científic a Suècia. Quina consideració té l'essència als països nòrdics? Per comparar un poc el que vegem així.
La meva impressió, que està sesgada, podríem dir, al món de l'astronomia, és que n'hi ha un suport bestial a la investigació bàsica. Un suport bestial. I jo crec que un ingredient, igual no és l'ingredient principal, però és un ingredient important, és la divulgació. Ahir jo veig tots els dies, raro és el dia que no ho veig, un autobús, vale? Amb xiquets de l'escola o jubilats, tal, que venen a veure l'observatori, venen a veure els telescopis, fan un passeget pels despatxos i a lo millor pues, parlen en algú que està ahí fent alguna investigació. Anem tornant-se de vez en quan alguna xerrada divulgativa. Jo no tinc més remei que donar-les en anglès, perquè jo suec encara no el parle. Però el que veig és un suport a la divulgació tremend. Jo, per exemple, el 10% del meu sou està destinat a divulgació. Mm-hmm. És a dir, si a mi em diuen, Ivan, tu tens que fer aquest projecte divulgatiu. Si aquest projecte entra dins del 10% del meu temps, jo he de fer-lo. O sigui, una altra cosa és que, clar, jo el faig de bon gust, no? Però encara que jo no vulguera, hauria de fer-lo. Perquè per contracte estaria obligat a fer-lo. No? Entonces, el suport que es dona a la divulgació és enorme. Jo crec que és un ingredient essencial per a que la societat suporte la investigació bàsica i, per tant, això té una repercussió directa en els pressupostos, per exemple. No? Entonces, tot el suport que hi ha és enorme. I, clar, la repercussió econòmica és també gran. Per exemple, la Universitat de Chalmers, de la que depèn l'Observatori d'Onsola, on jo treballo, està desenvolupant un dels receptors més importants d'ALMA. El receptor que observarà en banda 5, que és la que conté línies moleculars d'aigua, vale? Molt interessants de l'aigua, vale? Per a poder estudiar el paper de l'aigua i del gel en la formació de sistemes planetaris, per exemple, no? Quin és el paper de l'aigua ahí. No? I aquest, tot aquest projecte està duent-se a terme per Chalmers. Totes les patents que van a desenvolupar-se relacionades amb aquest projecte van a tindre una repercussió en civil, més tard o més prompte, i una repercussió pràctica directa també.
Sí, sí.
És el missatge que té que calar en altres països.
A veure, una pregunta relacionada a això. Tu, com a investigador en l'estranger, què tires de menys d'Espanya? Què tires de més? Vull dir que t'alegres de no tindre-ho, i al revés, què tires de... En Suècia, què t'agrada i què te desagrada?
Doncs mira, jo el primer que em ve al cap de totes aquestes preguntes és el que menys trobe a faltar d'Espanya és la burocràcia. Vale? La burocràcia a la que siguem sotmesos els investigadors així en Espanya és increïble. O sigui, jo he arribat inclús a situacions kafkianes durant la meva tesi doctoral en què he hagut de fer més papeleo que investigació, bàsicament. Mm. Vale? O sigui, són unes traves que et posen a nivell administratiu tremendes. Sí. Tot allò en Suècia, no, jo no ho veig. O sigui, en Suècia és una transparència i una... Bueno, no, la paraula no seria transparència, és...
Fluidesa.
Una fluidesa, exacte. És una fluidesa tremenda. O sigui, tu tens ahí el personal administratiu que sap molt bé el que sap, que sap molt bé el que fa, no estic dient que així no ho sàpien, però allí, diguem que bàsicament fan tot el que hauries de fer tu a nivell administratiu, ho fan ells ja, i te ho donen tot fet, i tu el dediques simplement al que t'has de dedicar, a la investigació, i punt, no? En aquest sentit, jo estic molt content d'estar allí, perquè, clar, jo també he llegit i m'han contat que una de les principals causes per les que, per exemple, és Ramon y Cajal al final se ho pensen millor i no volen vindre a Espanya és la burocràcia, precisament. Mm. O sigui, m'agradaria enfatitzar el fet. La burocràcia, sí, en Espanya és bestial. Vale? Tenim que estar contínuament justificant la nostra pròpia existència.
Sí, memòries anuals.
Exacte. Hem de justificar la nostra pròpia existència contínuament, en lloc d'estar produint, no? Que és el que hauríem de fer com a investigadors, produir coneixement, no? I què és el que trobaria a faltar així? Bueno, M'ha pillat de sorpresa la pregunta.
Això que n'hi ha molt.
M'ha pillat de sorpresa el que trobo a faltar des del punt de vista científic. Vale? Doncs, jo sí tinc moltes col·laboracions. Estic col·laborant amb John Marcai de la Universitat de València, col·laboro amb Anxon Alberdi, amb Miguel Ángel Pérez Torres, en l'IAA, allà en Andalusia, clar. I ja totes aquestes col·laboracions no poden anar tan fluïdes des d'allà, no? Des de Suècia. No? Doncs, trobaria a faltar més, un contacte més directe amb els col·laboradors que tinc ací. Això sí que seria més desitjable. Però bueno, al mateix temps també tinc noves col·laboracions allà.
Clar.
O sigui, allà m'ho estic passant bomba. Jo en l'observatori existeixen projectes nous cada dos per tres i per exemple, aquest article en Science va eixir de casualitat, va eixir d'una discussió que jo estava tenint amb un company. Sí, no podríem fer això amb polarització? Jo, calla, no? Mira, vaig a fer les matemàtiques, a veure si funciona. Fotre! Pensa que sí que es pot fer. I al final, mira, un Science. Mm. O sigui, és una col·laboració molt fluida. També estic molt content de les col·laboracions noves allà. Són molt, coses molt interessants que estem fent allà.
Bé, doncs, pues, Ivan, moltes gràcies per passar una estona amb nosaltres. T'agraïm molt l'esforç que has fet, ja que sabem que ara estàs uns dies de vacances per Terres Valencianes. Fins a la pròxima. I quan tornes per ací, a veure si ens visites a la ràdio per continuar parlant d'aquests objectes celestes tan interessants.
Moltes gràcies a vosaltres per
convidar-me. Ha sigut un plaer. Fer les coses amb molta passió.
Pues, per a mi ha sigut el plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
Actualitat astronòmica. Podria l'òxid verd ser un catalitzador de la vida en Mart? Prop del cràter Grail, on el rover Curiosity de NASA ha trobat nombrosos indicis de la presència d'aigua en el passat, s'està recopilant informació sobre el metà de l'atmosfera, un possible senyal de l'activitat microbiana. Però d'on podrien obtenir energia aquests organismes? Una possibilitat és tindre un ambient que inclou òxid verd, un mineral de ferro parcialment oxidat. Un òxid de ferro completament oxidat, un exposat a l'oxidació durant suficient temps, pren un color roig ataronjat, semblant al color del regolit de Mart. Quan l'oxidació és incompleta, no obstant això, l'òxid de ferro és verdós. Això significa que hi ha dos tipus diferents d'estats redox, és a dir, dos tipus de ferro amb diferent nombre d'electrons en el mateix mineral. Aquesta diferència entre els dos estats redox del ferro podria permetre al mineral prendre o cedir electrons i, per tant, actuar com a catalitzador, segons Lori Barge, investigadora planetària del Jet Propulsion Laboratory de NASA, que estudia ximeneres hidrotermals, un lloc on els contrastos químics també alimenten la vida. Des d'una perspectiva científica mediambiental, l'òxid verd pot absorbir i concentrar nutrients i també pot acceptar i donar electrons, afirma Barge. Un problema important per trobar vida en Mart és que la superfície està altament oxidada. És més probable que l'òxid verd es formi sota la superfície oxidada, potser només a un centímetre de profunditat.
Els planetes semblants a la Terra és més probable que estiguin en òrbita al voltant d'estels similars al Sol, més que al voltant d'estrelles de més massa. Simulacions realitzades per investigadors de l'Institut de Tecnologia de Tòquio i de la Universitat de Tsinghua indiquen que els planetes similars a la Terra, quant a contingut en aigua, és més probable que siguin trobats en òrbita al voltant d'estels semblants al Sol, més que al voltant d'estels de més massa, les que són objectes d'investigació actualment. La recerca de planetes habitables se centra en les anomenades nanes M, estels amb la meitat de la massa del Sol. Aquests estels es pensa que tenen més planetes habitables que són fàcils de trobar, en comparació amb les estrelles G, estrelles de massa similar al Sol. No obstant això, segons unes recents simulacions realitzades per Shigeru Ida de l'Institut de Tecnologia de Tòquio i Fen Tian de la Universitat Tsinghua, els sistemes de nanes M pot ser que no siguin els millors llocs on buscar. Perquè els planetes siguin habitables, han d'estar en òrbita al voltant dels seus estels en la zona habitable, on no estan massa freds ni massa calents. A més, estudis recents d'habitabilitat suggereixen que la proporció entre terra i aigua deu ser semblant a la de la Terra. Els planetes amb massa aigua, és a dir, planetes tipus oceà, tindrien climes inestables i mancarien de nutrients. I els planetes pobres en aigua, com ara, per exemple, Venus, serien massa àrids per a viure. Ida i Tian van simular distribucions de planetes al voltant d'estels amb 0,3, 0,5 i una vegada la massa del Sol. Van aplicar un model de pèrdua d'aigua i van tenir en compte la variació en lluminositat de l'estel al llarg de la seva vida. Van trobar que els planetes de massa Terra, amb continguts d'aigua com el de la Terra, es formen amb una freqüència entre 10 i 100 vegades menor al voltant d'estrelles tipus M que d'estrelles tipus G. Conclouen. Suggerim que els estels amb grandària propietat del Sol devien ser els objectius primaris en la recerca de planetes com la Terra.
Un nou projecte per a establir una colònia humana en Mart. Mars Polar, una aventura internacional recentment estrenada, està posant la seva mirada en el planeta Roig. El projecte, compost per especialistes de Rússia, Emirats Àrabs, Polònia, Estats Units i Ucrània, té l'objectiu d'establir un assentament humà en la regió polar de Mart, la part del planeta que conté gran quantitat de gel d'aigua. La zona de destinació pot resultar molt interessant per a la recerca de vida alienígena, tal com us posa l'equip de Mars Polar. La vida existeix on la existeix. El pla és crear la colònia al voltant de 2029. Volem enviar a Mart una tripulació de 4 a 6 astronautes cada 2 anys, explica Roman Juranek, director de comunicacions del projecte Apolònia, en declaracions a astrowatch.net. Juranek i els seus col·laboradors desitgen que la missió siga llançada en un coet Falcon 9 o Falcon Heavy de SpaceX, i també que siga la nau espacial Red Dragon de la mateixa companyia la que transporte carregament i tripulació a Mart. Però abans de que Mars Polar estiga llesta per enviar una missió tripulada, diverses naus espacials seran enviades al planeta Roig amb hàbitats i subministraments per als futurs colons. Un rover marcià està també previst. El rover seria llançat en 2018, 2 anys després de l'inici de la missió InSight de NASA, sobre la qual es basarà el robot. Però qui ho dissenyarà? Aquesta és encara una qüestió oberta, ja que l'equip vol donar oportunitats a totes les companyies que puguen estar interessades i roman a l'espera de la millor oferta. En 2020, el vehicle de transport a Mart portaria 35 tones de càrrega a una òrbita baixa. Este vehicle estarà carregat amb menjar, aigua i oxigen, així com amb 20 tones de material per a futurs exploradors de Mart. Com la nau Dragon, hàbitats, sistemes de suport vital, panels solars, vestit espacial o una unitat d'extracció d'aigua. Un mes després de l'arribada de la primera fase del vehicle de transport, es llançaria el segon, amb tancs de combustible de fins a 40 tones que s'agolaran a la primera fase. Quan el vehicle aconseguisca l'òrbita de Mart, la nou Dragon es desacoblaria i es dirigiria de retorn a la Terra. La resta de vehicle usaria l'aerofrenat per aterrar amb l'ajuda d'un paracaigudes. Els sistemes de suport vital i extractor d'aigua s'engatxarien i obtindrien una atmosfera respirable per a la que estiguera llista quan arribara a Mart la segona nau espacial amb la tripulació. La missió Polar Mars, es recorda d'una altra missió, no contempla el viatge de retorn dels colons, almenys durant els primers anys. No obstant això, han preparat una idea per a un vehicle de tornada a la Terra que podria ser utilitzat en el futur. I abans que ningú digui res, a mi això em sona un clon total de la Mars One.
Exacte.
Que tots sabem que és el timó de l'estampita.
No, però este és diferent. En l'article explicaven que són més seriosos. A mi el que em preocupa és lo de com funcionarà això de tenir astronautes russos i ucraïns junts en Mart.
Sabem els problemes de dietes que porta això.
No, pot ser un experiment interessant, al millor, en favor de la pau mundial. Però
sí, un experiment sociològic.
O podria desenvolupar la primera guerra mundial en Mart.
També.
La primera guerra extraterrestre.
La primera guerra extraterrestre.
Thank you.
el cel a simple vista.
L'estiu ens saluda ja des del final del mes, esperant-nos. La constel·lació de l'Escorpí ja guaita pel sud-est i acull prop de les urpes el planeta anellat Saturn. El mes comença amb la presència destacada dels planetes Venus i Júpiter al cel del capvespre. Si mirem cap a l'oest, poc després de la posta del Sol, veurem dues brillants llumineres. La llum més brillant és el planeta Venus. La més alta és Júpiter. Si al mateix moment ens girem cap a l'est, veurem prop de l'horitzó, entre les banyes de l'Escorpí, el planeta Saturn. El dia 1 de juny, la Lluna es situarà just al seu costat, com assenyalant-lo. No us podeu perdre. Però aquests planetes, com el seu nom indica, com són els errants, no es quedaran quiets al cel. Venus, que al principi de mes es troba alineat amb les estrelles Càstor i Pòl·lux de Géminis, anirà movent-se ràpidament en el cel. Cada dia que passe es trobarà més prop del planeta Júpiter. En la seva carrera embogida, el dia 13 creuarà el centre de la constel·lació del Cranc, ben prop del cúmul estel·lar del Pessebre. Una foto del moment serà ben espectacular. El dia 20, la Lluna creixent s'hi situarà ben prop de Júpiter i Venus, formant un bonic triangle. Però serà en els últims dies del mes quan l'encontre dels dos planetes serà més interessant. Des del 27 de juny fins al 4 de juliol, l'aproximació dels dos planetes serà un fet, i els dies 30 de juny i 1 de juliol seran quasi un únic objecte. Cal no perdre seu. I per acabar, finalment, el 21 de juny, a les 18 hores, 38 minuts, començarà l'estiu. Serà el dia del solstici d'estiu. Ja sabeu, a l'estiu, tot el món viu.
I a mi què? Bé, avui anem a parlar de temperatura corporal, a l'espai i, per suposat, també a la Terra. Així estem ara sudant dins de l'estudi.
Sí, prou.
Però sabeu com es perd la major part del calor que produeix el nostre cos?
Fàcil, per convecció, l'aire que tenim al voltant escalfa en contacte amb el nostre pell i puja, deixant pas a l'aire més fred. Per això ens tapem quan tenim fred al llit perquè no s'escapa el calor corporal tan ràpid.
I per això els dies que fa calor, si es podem, se posem davant d'un ventilador i aconseguim que l'aire circuli més ràpid i s'emporta part del calor corporal. I això ens produeix una sensació refrescant que estem tirant en falta.
Molt llestos, xics. I què passa a l'Estació Espacial Internacional?
Bona pregunta. Això sí que és un problema, clar. Allí no hi ha força de gravetat i no hi ha convecció, per tant. L'aire no puja a ningun lloc perquè no saps si on està el dalt i on està baix. Ho hem d'ensenyar. No tenen ni idea. Per això, allí, fins i tot, les flames no tenen forma allargada, sinó que són esfèriques.
Efectivament. Els astronautes, des dels inicis dels vols espacials, s'han queixat de patir calor, molta calor.
Ah, sí? Per això no ho han mesurat d'alguna manera?
Sí, per a mesurar-ho es dissenya un experiment que es diu Thermolab i que consisteix en mesurar contínuament la temperatura corporal dels astronautes a l'espai per un període de temps prolongat.
Mesurar contínuament la temperatura corporal? Això vol dir portar un termòmetre damunt tot el temps? I no et pregunté a on. Sembla un poc incòmode.
Pues sí, Enric. Sobretot tenint en compte que possiblement el lloc on tingues que tinguis siga el recte, pot ser prou incòmode.
Sí, senyor. Bé, a banda de ser incòmode, no és massa pràctic, perquè els astronautes han d'estar treballant. No poden quedar-se excitats tot el dia mesurant-se la temperatura.
I han trobat alguna solució al problema?
Pues clar. A que no sabíeu que existeix un centre de medicina espacial i ambients extrems a Berlín? Doncs allí Hans Christian Gunga ha passat la seva vida estudiant com s'adapten els éssers humans als ambients extrems, com ara l'espai. Ell és qui ha dissenyat l'experiment del que us parlava, el Thermolab, i ha resolt el problema de prendre la temperatura mesurant la diferència del calor emès pel front. A partir d'ahí, un senzill càlcul et dona la temperatura corporal amb gran precisió. 11 astronautes s'han ficat al cap estos sensors i han registrat la seva temperatura abans de tornar a la Terra i 3 mesos després de tornar. El sensor funciona tan bé que l'utilitzen ara en ambients extrems els bombers i la gent que està a l'Antàrtida, i també durant l'estudi Mars 500.
Ah, estos que han simulat un viatge d'anada i tornada a Mart durant 500 dies. Veritat, estos sí que han anat a Mart.
Això sí, sí. I com que es tracta d'un termòmetre que es llitja a distància i registra dades contínuament, té un gran potencial. Per exemple, s'usa en operacions a cor obert de xiquets i també és una forma millor i més barata de monitoritzar els pacients d'un hospital.
I què ha passat amb els astronautes? Quin ha sigut el resultat dels experiments?
Doncs s'ha descobert que la temperatura dels astronautes puja 1 grau durant els primers 2 mesos i es manté així fins que tornen a la Terra i aleshores torna a baixar a la temperatura normal.
Vols dir que tots els astronautes tenen febre quan estan a l'Estació Espacial Internacional?
Efectivament, per això cal monitoritzar-lo amb el Termolab. L'astropregunta.
Bé, estem acabant ja el nostre programa i com sempre acabem en el nostre concurs. La setmana passada, com recordeu, no tinguem exactament un concurs, sinó que volíem triar quina seria la mascota del nostre programa. I bueno, l'opció més votada ha sigut la lluna, no, Enric?
La lluna, sí.
Bé, doncs pues ja sabeu que la lluna va ser la nostra mascota. La posarem en la nostra pàgina web. És l'objecte astronòmic que més ha votat, per golejada.
Exactament.
I avui sí que tenim un concurs. Ara posamos una imatge. La imatge la tenim posat en el nostre blog.
ecosdelcosmo.blogs.uv.es.
Ahí teniu una imatge. La imatge és d'una nebulosa. És una nebulosa prou coneguda. No és la més coneguda, eh? No és ni la del cavall, ni la nebulosa d'Orió, però és una que és coneguda i té un color molt característic. En la imatge li han canviat els colors. Li han canviat, li han fet una mescla i prou estranya. Però a veure si sou capaços de reconèixer quina nebulosa és i la pregunta és de quin color és realment aquesta nebulosa. Ja sabeu que podeu dir...
Sí, sí, no, però tenen colors les nebuloses?
Home, a veure, existeix el color.
Sí, és el meu dubte.
Filosòfic. Els colors es crea el cervell. Si t'agrem ahir davant, veuríem els colors? Possiblement no, perquè tots sabeu que l'emissió és molt dèbil.
Per ahir anava.
I els conos, possiblement, no, això, però si tinguem unes pupil·les, doncs com un radiotelescopi, possiblement sí que podríem veure el color de la nebulosa. En un telescopi se pot veure. Va. Hi ha unes línies molt cuques, per exemple, les d'emissió de l'hidrogen, que són d'un roig molt bonico.
No, estàs donant massa pistes, penso jo.
Sí, no, vaig a callar-me ja. Però, entreu en el blog, mireu la nebulosa i a veure si podeu de quin color és realment aquesta nebulosa. Suposat que poguerem veure el color, tenint l'ull del tamany adequat. I els envieu al nostre e-mail a fernando.ballesteros@uv.es,
enric.marco@uv.es
o amelia.ortiz@uv.es.
I ja sabeu que el primer que mos conteste rebrà un llibre regalat per la Càtedra de Divulgació de la Ciència. I es despedim ja. Doncs gràcies a Ivan per haver estat amb nosaltres tot aquest rato.
Espereu, espereu. Hem de fer un anunci. Demà, sí. De 10 a 2 del matí, demà dissabte, dia 30 de maig, de 10 a 2 del matí, celebrem Expociència, que és la jornada de portes obertes del Parc Científic de la Universitat de València. Estarem en el campus de Paterna esperant a tots aquells que vulguin...
Desafiar la pluja.
Acompanyar-nos, i home, no plourà. Acompanyar-nos a fer experiències científiques aptes per a des de 0 anys fins als 100 anys.
Sí, i assisten tots implicats. Cada un té un mòdul, tenim altres coses d'astronomia.
Sí, planetari.
Planetari, jo tinc un mòdul de contaminació lumínica.
Tinguem observació del sol, i així que no plourà. Llançament de coets i moltes altres activitats de biologia, de ciència de materials i de robòtica. O sigui, sí, que serà una jornada molt interessant. Esteu tots invitats a acompanyar-nos.
Us convidem i en referent al programa ens despedim ja fins a 2 setmanes. Que ho passeu molt bé.